Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És divendres, passen pocs minuts de les 11 i sí, sí, això és l'espai de cinema amb el Marc Compte. Bon dia.
Molt bon dia. Hem començat una miqueta un toc diferent avui.
Sí,
no?
Sí, avui no comencem amb la nostra sintonia habitual, sinó amb Taylor Swift, perquè està revolucionant les sales de cinema.
Sí, primer et diré així, en estadis, està rebent un 72.459 de mitjana en estadis dels Estats Units, que són molt grans.
El seu Eras Tour, no?
Que això té un impacte de 2,2 bilions de dòlars, que, per exemple, el seu equip dels concerts ha rebut un ingrés extra de 60 milions, 50 milions de dòlars repartits entre tot el personal. Una gran motivació per seguir fent la bona feina.
Home, si la gira és rendible, està bé ser generosa amb l'equip, eh? Jo l'aplaudeixo, ells deuen estar encantats de la vida.
Jo estaria encantadíssim. I bé, després també hem tingut que... Encara ha de venir aquí a Europa a fer el seu tour, perquè crec que l'està acabant a Estats Units. I bé, va decidir també ja començar a gravar-se una pel·lícula dels concerts, que no és un documental en si, sinó que és quasi un concert en si. I això ha traspassat de la gran pantalla als seients. Està sent una bogeria amb escenes, tipus... Hem escoltat aquests 5 segons de Twitter.
Aquests crits no és ella ni les coristes, no. És el públic de la sala de cine, no?
És el públic que viu la pel·lícula com si fos un concert allà en un, no sé, el Madison de Nova York, tot ple de gent. Doncs no, és una sala on els pares, perquè molts vídeos de TikTok fa gràcia veure els pares acompanyant normalment les filles a veure la pel·lícula, i acaben sortint superfans de la Taylor Swift, però perquè es formen com coros de gent cridant de forma boja.
Corejant cançons, no?
Acaba l'última cançó, que és com molt amigable, i la gent s'agafa de les mans i fa com estil sardana, fa una volta. Bueno, jo he vist vídeos que fan molta gràcia, però està sent una bogeria, realment. Vull dir, si el tour ja li està servint per ingressar, la pel·lícula encara més.
Clar, i el que passa és que en una sala de cinema hi ha unes normes no escrites de com s'ha de comportar la gent, no? La sala es queda fosques, tu et quedes assegut a la teva butaca, no parles, no comentes,
no,
estàs en silenci i no filmes tampoc amb el mòbil, perquè, clar, estan fent com en els concerts, no? Treuen els mòbils i tota l'estona allà amb el flash, amb la llumeta, anar gravant, com si estiguessin al concert.
Sí, sí, i tu estàs en una pel·lícula al costat i les acabes escoltant, perquè criden tant que és un descontrol. Però, bueno, està fent... A mi m'està fent molta gràcia, realment. Que és un fenomen fan molt potent. També he de dir que he vist fotos de que és uns fans bastant correctes a la sala, que sí que criden, però ho deixen molt net. Per tant, també s'ha d'agrair. I res, seguirà ingressant. És una màquina de produir.
Una màquina de fer diners, no només amb la gira The Eras Tour, sinó també amb aquesta The Eras Tour Movie, la pel·lícula que ha revolucionat aquestes sales de cinema, i per això avui obrim amb Taylor Swift, ho comentàvem la setmana passada. Hi ha qui confia que aquesta bogeria passi, que sigui fruit dels primers dies i que després es vagi apaivagant i la gent entengui que va a una sala de cinema a veure una pel·lícula, un documental d'un concert. Però clar, és que en realitat és el concert filmat, no?, d'inici a final.
Sí, sí, és les 2:30 que vas dir l'altre dia, crec.
Per tant, sí, sí, és molt llarg.
Hi ha de sobres.
I si us agrada la Taylor Swift i voleu saber més coses d'ella, no les trobareu aquí a The Eras Tour Movie, a la pel·lícula que ha estrenat ara, perquè això, com dèiem, és el concert de principi a final. Però sí que a Netflix teniu un documental, Miss Americana, que està molt bé. Jo, de fet, m'agradava la Taylor, però coneixia 4 cançons, ets a confessar. I va ser veure Miss Americana, aquest documental de Netflix, que em va agradar molt més i vaig aprofundir molt més en la seva discografia. Per tant, si voleu saber més coses d'ella, de com pensa, de com compon, heu d'anar a Miss Americana. I si voleu gaudir amb aquest concert, perquè potser no en teniu l'oportunitat, doncs cap al cinema, The Eras Tour Movie. Seguim. I ens portes novetats, tràilers que estan començant a rodar, de pel·lis que s'estrenaran d'aquí uns mesos.
El tràiler de Ferrari.
Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. ¿Soy un deportista? ¿O un competidor? Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar. Lento.
Enzo, te estás arruinando.
¿Y eso?
Gastas más de lo que ganas.
¿Y qué hago?
Gana las 1000 millas, Enzo. O te quedas en la calle.
Es como si nos apuntaran a la cabeza. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano.
Pues la mitad están en la mía.
Todos somos pilotos. Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad.
¿No sabía cuándo volverías?
¿Cómo iba a alejarme?
Si Anthony busca una cabeza de turco, aquí me tiene.
Tenías que salvarlo. Me prometiste que no moriría.
Pues su padre se autoengañó.
Ferrari és el biòpic sobre Enzo Ferrari, el creador de l'escuderia, i el projecte, la pel·lícula, ha estat un procés llarg i amb entrebancs, no?
Sí, perquè començava el 2022 que la productora Deadline confirmava una mica el repartiment i també mencionava que, a part del director en si, també que hi hauria Hugh Jackman a la producció. Però sembla que Hugh Jackman ha desaparegut, no sé si perquè hi havia hagut un problema en tema diners, tema contractes, tema alguna productora, però sí que ha anat desapareixent i ara ja estàs el director sol en si. Però el repartiment tenim bona teca perquè l'Adam Driver el tenim interpretant a la pell d'Enzo Ferrari, ja té bastant d'anar, li han allargat encara una miqueta més així la producció, perquè
sí,
sembla...
Sí, és això, és que està diferent i no sabia per què.
Una miqueta més italià. També l'han fet una miqueta més gros, el pentinat aquest característic d'Enzo Ferrari cap endarrere, italià ben pentinat, amb la gomina, no?
Que no falti.
Aquelles zones d'antigues. La seva dona és Penélope Cruz. Els dos, jo crec que estaran bastant estudiats, sobretot pel públic italià, perquè Adam Driver amb La Casa de Gucci va rebre crítiques pel seu accent italià, que donava una miqueta que desitja, també, bueno, lògic.
I ara millorat, no?
Esperem que sí. I també tenim la Shailene Woodley, que l'havíem vist molt en pel·lícules tipus com José Alambre, aquest estil, Laberinto, més adolescents. I aquí estarà com a Lina Lardi, que és l'amant de Ferrari i mare del seu fill il·legítim. Això per una banda. Tema història. Ens anem a l'estiu del 57, on els successos d'aquest biòpic de Michael Mann sobre Enzo Ferrari és com comencen a explotar amb més il·lusió, més èxtasis. El matrimoni està bastant en flames, està bastant carregat... Sí que s'ha anat amb l'amant, a veure què passava, no? L'empresa, també com el seu matrimoni, està una miqueta amb pinces, no para de gastar i tampoc acaba d'ingressar, està a punt de fallida, i Ferrari va haver de prendre decisions dràstiques, que és jugar-s'ho tot a la Mille Miglia, que és una carrera mítica que hi havia abans, no sé si es fa encara, que travessava les 1000 milles al llarg d'Itàlia, i, òbviament, perquè veiem ara que encara està amb tot el Schumacher, ara... també està tirant bé amb el Carlos Sainz, l'escuderia Ferrari segueix en molt bon estat, per tant, hi ha final feliç, però aquí tenim una mica d'aquest moment més complicat, no?
Quan s'estrena?
A finals d'aquest any als Estats Units, però a Espanya o a Europa ho trobarem el 9 de febrer de 2024.
Potser perquè als Estats Units s'estrena abans i hi ha algun crític que l'ha pogut veure, i he llegit que diuen que el més destacat és l'actuació de Penélope Cruz.
Sí, mencionen les crítiques que ja han vist alguns avanços, que suggereix que pot aspirar a aquest segon Òscar a la seva carrera.
Aviam, doncs. I d'un pes pesat, com és Ferrari, aquest biòpic, a un altre pes pesat.
Napoleó.
General, nos han descubierto. Bien.
Esperad.
¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
Yo no soy como los otros hombres.
¡Fuera de aquí!
Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
Si baja la vista, verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la ansiará.
Se lo advierto. No seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego. Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos. Y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
Quieres ser grande. Pero no eres nada sin mí. Dilo.
Creo hablar por todos al decir que todos volveremos a dormir sin esa alimaña.
Només diré una paraula. Impressionant. Està brutal Joaquim Fènix, caracteritzat de Napoleó Bonaparte.
No, i el trailer acaba amb una frase que li diuen: de qui és aquest país? I ell diu, és meu. Diu, aquí hi ha l'ego del personatge com anirà per davant de tot, que és Napoleó.
Una mica sóc el puto amo, no?
Sí, no, no, literalment. Tot el que hi havia de monarquia i tal fora, es veu com el coronen, quan es nomena com a emperador, i amb la corona també de Juli César, una miqueta aquest laurel, que ell s'inspirava molt en tota la mitologia també egípcia, tota aquesta, aquest ego de grandesa que tenia, a la pel·lícula que calcaran. Bueno, és que la combinació és Riley Scott amb Joaquin Phoenix.
Explosiva.
Jo crec que és espectacular. El primer trailer que havien fet ja m'havia capturat molt l'atenció. Aquí ja me l'ha captat completament. I el duo també de Joaquin Phoenix i l'actriu promet Vanessa Kirby, que jo crec que serà l'altre gran paper a tenir en compte. Si ell va per Oscar, ella diuen que també, que serà un duel d'actor-actriu a l'alçada de la pel·lícula. I ja es veu el Tyler com Joaquin Phoenix, té aquella mirada no perduda, sinó buida, com buida de que no m'importeu igual.
A l'infinit, no?
I es veuran les grans batalles de Napoleó. Jo crec que és una pel·lícula molt xula, que tenim d'aquí un mes aproximadament. Per tant, atenció, perquè aquesta pel·lícula està molt ben marcada al calendari.
Fènix i Ridley Scott, el director, no treballaven junts, no coincidien des de l'any 2000 amb Gladiator, i la veritat és que hi trobes, entronquen totes dues, aquesta èpica, aquesta acció, et remet una mica a Gladiator.
Sí, hi haurà aquestes escenes, aquests plans èpics
de batalla,
tropes. Hi ha la primera escena que captura les tropes enemigues sobre un gel i els hi tira canons perquè s'enfonsin. Per tant, ojo amb aquesta batalla, per exemple.
Un Ridley Scott que reescrit el guió en base a la interpretació, com ha anat evolucionant Joaquin Phoenix. ficant-se a la pell de Napoleó. Ens haurem d'esperar fins al 24 de novembre, però pinta molt i molt bé aquest Napoleó de Ridley Scott i Joaquin Phoenix. Tenim més propostes.
8 apellidos marroquíes.
Español? Sí. Madrid, Barcelona?
No, no, más al norte.
¿El Vasco?
No, 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 del otro norte, del norte bueno, Cantabria.
¿Me pone 3 para Marrakech?
Ponos, por favor, te lo pido, en la fila de cristianos. Virgin Mary.
Mamá. Ay, mirad, un burrito. Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén.
Llamamos demasiado la atención.
¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delate como españoles?
Guillermo. ¿No?
Pregunta si eres cristiano.
Pero un enamorado del mundo árabe, ¿eh?
Cachimba, macaco.
¡Eh, no, no, no!
¿Agujas? No, 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 no.
¡Que no duele!
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vale, qué vale!
Pues es verdad que no duele.
¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos?
Eso os ha llegado.
Que son
fake news, pero no.
Está parando, está parando.
Calma y tranquilidad.
¡No me mates! ¡No!
Mayday, mayday. Aquí el almirante Willy.
¿Por qué hay tantas gaviotas?
Chupa, chupa.
Me estás colocada.
¿Yo?
¡Ah! ¡No, tengo casi no!
Yo fumo en pipa.
España se va a la mierda.
¡Salam!
8 apellidos marroquíes.
Podéis comer, ¿eh?
Pero si no tenemos cubierto.
Aquí se come con la mano.
No, pero con la derecha. La izquierda para limpiarse el culo.
¡Ah! ¡Qué bueno!
1 de diciembre en cines.
Després de 8 apellidos vascos i 8 apellidos catalanes, arriba aquest 8 apellidos marroquíes.
Que ja va amb un canvi de protagonistes, ja seran els tan coneguts que teníem.
Sí, no repeteix cap.
No.
Tots són nous.
Tots, vull dir, ja tenim la Elena Irureta, aquest paper de mare que fa una mica de, així, de conya, el Julián López, que anirà amb tots els prejudicis possibles per davant a la zona del Marroc, i la Michelle Jenner fan aquest trio de repartiment per la zona nord d'Àfrica, que bueno, intentaran fer les mil aventures, prejutjaran per davant de tot, vull dir, hi ha una escena que ja el cotxe se'ls espatlla, demanen com l'autostop, baixen els del cotxe i ells surten corrent que no ens atraqueu, no ens dispareu, i els pobres homes només anaven a mirar l'estat del motor. Per tant, bueno, tinc les meves... com no em convenç del tot,
dubtes.
Els meus dubtes amb aquesta pel·lícula, però bueno, la franquícia de 8 apellidos intentarà estirar una miqueta el xiclet, a veure si funciona.
Sí, sí, a més és que, clar, les dues primeres entregues de la saga ho van petar. A hores d'ara encara continuen ocupant la primera i la tercera posició en les produccions nacionals més taquilleres de tota la història. Però, clar, jo també tinc dubtes, eh? Aquí no hi ha un Dani Rovira, una Carmen Machi, un Carrel Ejalde...
O el Buenafuente sortia fins i tot... No, o Alberto, un dels dos sortia
feia
també...
Feia un cameo, oi? Sí, sí. Aviam com li va. 1 de desembre, cinemes, no?
Sí. I també tenim, per exemple, una altra cosa que així, arribant a Halloween, a Castanyada, tenim que...
O el Castawin.
O el Castawin. I això ja no m'ha arribat. Però una de les pel·lícules més importants d'animació ambientades amb Halloween és Pesadilla,
del Tim Burton.
Tim Burton,
boníssima.
Una pel·lícula xulíssima, narra una mica una història com d'amor entre dos enamorats però que estan morts. I bé, ara s'ha fet una adaptació de Pesadilla antes de Navidad, Larga vida a la reina de Halloween, que és una novel·la d'així Earnshaw, que basada en els personatges originals de la pel·lícula de Tim Burton, doncs n'ha fet una petita adaptació que podeu trobar a les llibreries més importants, suposo, o per internet. Que si sou fans de Tim Burton, doncs podeu seguir una miqueta el fil encara d'aquestes històries, no?
I descobrir què passa amb la Sally, no? Que era la coprotagonista d'aquella primera Pesadilla antes de Navidad i ara és ella la prota, no? Amb aquesta Larga vida a la reina de Halloween. La Sally i el gos aquell, que no me'n recordo com es deia, que també l'acompanyarà. I si no sou de llegir, com que això és la secció de cinema, doncs podeu tornar sempre a la pel·lícula original o revisar-la abans d'agafar el llibre, i la trobareu ara mateix en streaming a Disney+. Vols recordar també una escena mítica d'una gran pel·li?
Sí, de Cadena Perpètua vaig trobar fotogrames que aquella primera escena, la primera conversa entre l'Andy i el Red, que, la que té lloc al pati de la presó, mentre el Red, que és el Morgan Freeman, llança de forma contínua una pilota de béisbol, doncs aparentment aquella escena, com qualsevol altra, va comportar un total de 9 hores d'enregistrament.
9 hores?
Sí, sí, 9 hores, 9 hores.
Això és una barbaritat.
Per sort, el Morgan Freeman encara estava molt jove, com el tenim ara ja més establert, i els actors van haver de repetir la seva acció durant gairebé tota una jornada de rodatge, i com es va saber més tard, el Morgan Freeman va aparèixer amb el braç com... que, bueno, rebentat de cansanci i d'esgotament perquè tota l'estona estava tirant la pilota al final. I ve un esforç que comporta pregar un preu alt, però d'una pel·lícula tan mítica, aquest perseverança en esforç físic i seguim davant amb la cinta.
La pel·li, tot i els anys que han passat, continua sent la preferida de Morgan Freeman, diu ell, i Stephen King, que era l'adaptació d'un llibre seu, també diu que és la millor adaptació que li han fet mai d'una novel·la. Tots dos coincideixen... La pel·li és bona. I acabem repescant Paràsitos. Per què?
Perquè avui, a 9:45 del vespre, en versió original, gratuït, en motiu del Dia Mundial de l'Hàbitat, organitza, junt amb el Cineclub, el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per veure Paràsitos.
Ja, mi xip, asumman, IP time. Amore, gosotta, dudio.
Wi-Fi, jo, gengigo.
Oh, jokinne.
Sodashiman. Wi-Fi를 줄까?
그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라, 건강들 하시고.
거리가 없으셔도.
귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어.
대학생인 척하라는 거야? 너 이 좋은 실력으로 왜 미대 맨날 떨어지냐?
아이씨, 죽을래.
서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기둥이에 수석이 봐야겠다. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시 적절하다.
Clara, tothom coincideix que és una obra mestra i que és boníssima en el seu dia per rebre l'Òscar. Com fa d'això, Marc?
La pel·lícula és del 2019, per tant, l'Òscar 2020, el febrer del 2020. No a tothom li agrada, crec, que és una pel·lícula que també has de saber...
No és fàcil, no és fàcil.
Com agafar-la, perquè li costa, té un ritme tota l'estona constant, perquè és el que vol el director. Jo l'he arribat a veure la versió en blanc i negre,
sí,
fins que passa un esdeveniment que canvia color de cop. Però és una altra manera, van fer una versió en blanc i negre expressament, i és un detall xulo.
No és fàcil, jo recordo que la primera vegada que la vaig veure, bé, l'única... Vaig quedar descol·locada,
amb el cinema
d'aquest senyor, Bong Joon-ho, i ara tothom coincideix que és una obra mestra, i tot i que les seves pel·lis sempre mostren aquesta realitat crua i el xoc social, aquesta és la més cruel de totes, però al mateix temps és divertida, és entretinguda, t'enganxa.
A mi, jo li tinc molt, molt, molt carinyo en aquesta pel·lícula.
Doncs teniu aquesta oportunitat, aquest vespre a 9:45, a Cineclub Vilafranca, a la sala Sasí, gratuïta. Marc, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.